Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiu de Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al Camp d'Esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent doncs, que està fora del cotxe en comptes de netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts. Tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Bernal Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Catalunya Ràdio, 40 anys, dies de ràdio.
Els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Més de 1.000 programes dels viatgers de la gran anaconda. Antoni Arbonès. Un programa de Toni Arbonès.
Temps dels antics han de cantar-se ara. Innombrables anys han passat des d'aquells temps immemorials. Vestit amb una armadura de cadenes, corrent darrere els enemics, ràpid com un remolí de vent, un home feroç com un tigre va passar. Qui era? Ell era l'heroi. Un llarg corrent de gens han passat al llarg d'aquests segles. Des d'aquella època, el mar s'ha assecat i convertit en desert. Els cims de les muntanyes que abans fregaven el cel s'han esvaït i convertit en llacs. Fins i tot, pobles que vivien en el nostre món han desaparegut.
Josep Lluís Alai, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Qui ho va escriure, això que has llegit?
De fet, és tal com comença l'èpica de Manes, que probablement a nosaltres no ens diu molt, però que en els pobles nòmades, dels quals parlarem avui, del Turquestan asiàtic, per aquests pobles representa doncs, l'obra literària més important. Es tracta de la història de l'heroi kirguís, dels kirguisos, que va lluitar durant molts anys contra els invasors mongols per defendre la independència de les tribus kirguises. A partir de les històries de les aventures de Manes, doncs es va confeccionar tot una èpica, 20 cops més llarga, diuen els kirguisos, que la Ilíada i l'Odissea juntes, imagina't. Penso que hi ha més de 60 versions diferents, perquè aquests poemes èpics ens arriben a través de la tradició oral. Només ara, a la segona meitat del segle XX, s'han recollit en fragments escrits, no? Sobretot a partir de la influència doncs, dels russos, gràcies a la seva recerca, en part. Que també he de dir, hi ha unes persones molt especials que es dedicaven a cantar aquesta èpica. És a dir, no tothom podia cantar l'èpica en els campaments nòmades dels kirguisos, sinó que hi havia unes persones molt especials, que són els manaixis, de Manàs, manaixi, que per als kirguisos són persones amb una màgia especial i que només ells, i d'una forma hereditària, poden dedicar-se a cantar aquesta èpica tan especial dels kirguisos. Que no només ens explica la història d'aquest heroi gairebé mitològic kirguís, que és Manas, sinó que també ens explica doncs, fets de la vida més tradicional, de la vida quotidiana d'aquests nòmades turcs dels quals avui parlarem.
Devien ser els diaris, les ràdios, les televisions, eren aquests homes, no?
Exactament, aquests són els que...
O les estepes centreasiàtiques.
Així és. Respecte als kirguisos, avui doncs, parlarem sobre aquests pobles túrquics, diguéssim, no? Llavors, entre aquests pobles túrquics, que potser més tard doncs, especificarem més què vol dir, parlarem de tres en concret, eh? Tres que hem escollit, que són els kazaks, els kirguisos i els turcmens. Tots aquests pobles nòmades es mouen en aquesta franja euroasiàtica.
Josep Lluís Alai, especialista en el Tibet de la Universitat de Barcelona.
Pacífic, des de l'oceà Pacífic fins al cor d'Europa, fins a la mateixa Àustria, que... per recordar a tothom, doncs és aquest passadís pel qual els mongols van arribar en el segle XIII
a Europa,
des de Mongòlia fins a la mateixa Europa. Però en el nostre cas, per centrar-nos al que parlarem avui, ens interessa doncs, aquesta estepa que comença a Mongòlia, que s'estén amb l'estepa dels kazaks, que es correspondria amb l'actual Kazakhstan, que després passa a l'estepa russa i ucraïnesa, que també és estepa, i finalment que acaba en l'estepa d'Hongria, en els famosos prats hongaresos, dels cavalls hongaresos, fins a que arriba pràcticament a la zona dels Alps, que és on s'acaba. Doncs això és un continu geogràfic, que és molt fàcil doncs, traslladar-s'hi. Al mig d'aquesta estepa, evidentment, sempre hi ha alguns accidents geogràfics i en allà es concentren doncs, molts cops diferents tipus de pobles. Dels que anem a parlar nosaltres avui, doncs, bé, com a poble d'estepa per excel·lència, parlaríem dels kazaks, en el Kazakhstan. Entre l'estepa mongola i la kazaka tenim doncs, les muntanyes del Pamir, del Tian Shan, etc, etc, que és on viuen majoritàriament els kirguisos. Nòmades també túrquics, mateix origen que els kazaks, però que s'han acostumat a la vida en muntanyes de 4.000, 5.000 metres, pics de més de 7.000 metres. I finalment un altre poble del qual parlarem, que seria una altra illa geogràfica en aquesta estepa euroasiàtica, que seria el desert de Karakum, i al voltant del qual habiten els turcmens, que és l'altre poble nòmada, en aquest cas un poble nòmada de desert. Per tant, avui parlarem de pobles nòmades d'estepa, muntanya i desert.
I tenen molt a veure o poc a veure, a banda de que tots són pobles nòmades i que habiten a Centràsia?
L'origen és el mateix. Les muntanyes actuals que es coneixen amb el nom d'Altai. Això és just entre l'estepa kazaka i l'estepa mongola. Aquest és el bressol de tots els pobles túrquics, el que es coneix com pobles túrquics, un dels quals és el que avui en dia doncs, habita la península d'Anatòlia i la Turquia europea, són els turcs. A banda dels turcs, hi ha molts d'altres pobles amb el mateix origen geogràfic que comparteixen una mateixa cultura i dins d'aquesta cultura doncs, una mateixa llengua, si bé amb matisos dialectals molt forts. Aquí és quan arribem al punt en què no sabem si, bé, kirguís és una llengua, és un dialecte d'una gran família turca, etc, etc. En qualsevol cas, gairebé diríem que un turc d'Istanbul pot parlar amb un kirguís de Bishkek, de la capital de Kirguistan, i es podrien entendre parlant el seu idioma.
Déu-n'hi-do, del que ens estàs explicant avui, suposo que molts dels oients deuen haver anat a buscar algun atles, no?, per centrar-se almenys geogràficament...
També estem parlant d'estats que són
pobles
relativament nous.
Sí,
exacte. Pobles desconeguts, primer de tot. Mm. Perquè quan parlem d'Àsia, evidentment sempre parlem, sentim parlar de xinesos, hem parlat molts cops sobre tibetans, mongols el darrer cop, però kirguisos, kazaks
i turcmens és més...
queden força oblidats i han quedat també oblidats a causa doncs, de les circumstàncies polítiques d'aquest segle, en els quals ells van ser incorporats a la Unió Soviètica, primer a Rússia, el segle passat, després a la Unió Soviètica i diguéssim que
han quedat diluïts. Pocs anys, exacte, fins fa pocs anys.
L'any 91 comencen les declaracions d'independència. Per tant, el
la Unió Soviètica s'esmicola i llavors aquests estats tornen a ressorgir i a remarcar la seva pròpia identitat, d'alguna forma. Kirguisos, nòmades de les muntanyes, del Pamir, del Tian Shan, de l'Alatau, gent nòmada que vivien, suposo, al voltant del seu bestiar, camells, iacs, cabres...
Exactament.
que si els veiem per aquestes regions muntanyenques els podíem identificar, entre altres coses, per un barret de feltre blanc.
El barret de feltre blanc. Són els únics d'aquests pobles túrquics que es pot identificar aquest barret de forma cònica. Un barret dur, no tou, de color blanc. Més o menys l'alçada d'aquest barret vindria a ser la mateixa que la del cap. És a dir, un barret més petit, però de color blanc, també.
La capital kirguisa?
Bishkek. Que Bishkek, la traducció vindria a ser el lloc sota les muntanyes. Sembla ser que era una ciutat que existia ja des del principi de la nostra era, però no habitada per kirguisos, sinó habitada per sogdians, que eren un poble d'origen persa, d'aquella zona d'Àsia Central, molt ric, amb un comerç molt gran amb la Xina. Eren un dels pobles que controlava la ruta de la seda. I que després, amb les invasions kirguises, van ser pràcticament eliminats d'aquella terra. Perquè els kirguisos provenien d'una zona més oriental que l'actual Kirguistan. I ells, a través d'una sèrie de migracions, van passar a ocupar l'actual Kirguistan. La història dels kirguisos. Els kirguisos és un dels pobles entre els quals doncs, tenim notícies relativament antigues d'ells, a través de cròniques xineses, sobretot. Perquè, com sempre, estem parlant de pobles que originàriament es trobaven al voltant de l'imperi xinès, més enllà de la gran muralla xinesa, i que els xinesos doncs, descrivien amb molta cura sobre ells. Sembla ser que, per exemple, per parlar de l'origen de la paraula kirguís, provindria de 40 noies. Com és el significat? Kirguís. I sembla ser
kirguís que... vol dir 40 noies.
Que ve a referir-se a les 40 tribus originals. Per ells, exemple, originàriament habitaven, com t'he dit abans, a la zona de Mongòlia.
I es desplaçaven perquè o bé hi havia un poble més fort que els obligava
Exactament. Ells mateixos van desplaçar-se ja des d'una zona més oriental, diguéssim contigua, amb les tribus mongoles, cap a una zona més occidental de l'estepa mongola. En aquest moment és quan destrueixen l'imperi uigur, al segle IX. Exactament l'edat és l'any 840. Els uigurs, en aquella època, vivien a la zona més occidental de l'estepa mongola, de Mongòlia. Aleshores, els kirguisos arriben, conquereixen. No és tant una migració pacífica, sinó que és una conquesta. És sobre aquest ric imperi uigur, amb molta influència maniquea, per exemple, culturalment molt fort, però que es veu destruït per aquests nòmades guerrers que són els kirguisos. És l'origen gairebé de l'espai cultural i ètnic uigur actual, perquè els uigurs el que han de fer és desplaçar-se cap al sud i ocupar els oasis al voltant del desert de Taklamakan, a la província de Xinjiang, dins de la Xina, i en allà és on es barregen amb altres pobles indoeuropeus que vivien en aquella zona i constitueixen un nou estat uigur. Llavors, la zona on habitaven abans els uigurs a Mongòlia ve ocupada pels kirguisos. Aquest és l'inici del desplaçament dels kirguisos cap a zones més occidentals. Aquest desplaçament continuarà quan hi ha una pressió des d'Orient per part dels mongols, de les tribus mongoles, segle X. Al segle X, de fet, els kirguisos són derrotats en una batalla l'any 920 pels mongols i llavors han de desplaçar-se més cap a Occident. Per tant, arribant ja cap a l'actual Kirguistan. Quedaran assentats, de fet, en aquesta zona doncs, quan hi ha al segle XII-XIII la pressió de les hordes de Chinggis Khan és molt més forta i llavors més o menys aquests pobles ja queden assignats, diguéssim, en uns espais geogràfics determinats, perquè pensem que estem parlant de pobles nòmades, per tant tampoc tenien un lloc geogràfic
fixe.
Però a la que més o menys les invasions mongoles doncs, assenten o formen un gran imperi fix i en aquella zona, doncs, cadascun d'aquests pobles ja té més o menys assignat un espai geogràfic. En cas dels kirguisos, doncs, la zona de l'actual Kirguistan.
I com a pobles nòmades, bona part de la seva vida se la passaven damunt del cavall i damunt del cavall era doncs, de la forma que ells jugaven.
Són jocs que comparteixen amb altres pobles túrquics i fins i tot d'origen iranià, fins i tot els afganesos també practiquen aquests jocs. Però bé, diguéssim que l'origen és kirguís i kazakh. Un d'ells és el famós Ulag Tartish, que és un joc que inclou dos equips de genets. Hem de pensar que els kirguisos, com els mongols, els kazakhs, són grans genets. Del cavall mongol, cavall petit, mossut, fort, però són grans genets. Doncs bé, un dels jocs és l'Ulag Tartish. És un joc que juguen entre dos equips i en el qual un equip s'ha d'anar llançant d'un genet a un altre la carcassa d'un bé que ha estat abans decapitat. I gairebé vindria a ser similar al que nosaltres coneixem com a bàsquet, per exemple. Es tracta d'anar-se passant, no perdre la carcassa del bé i passar-la a l'altra banda del camp i deixar-la dins d'un cercle que està marcat sobre el terra.
No l'han d'encistellar enlloc.
No l'han d'encistellar. No cal encistellar-lo, però sí que s'ha de deixar en un cercle marcat en el terreny de joc. Ara és un joc dur. No estem parlant aquí.
Les batossades en aquest joc, no?
I els àrbits, pràcticament, no hi ha àrbits. I per agafar el bé entre els dos equips, doncs no tenen gaire mirament, diguéssim.
Esclar que l'altre joc no és molt més així, a primera vista, no és molt més civilitzat.
No, el que és Kumai. El que és Kumai, bé, no sona tan civilitzat, el que sí és bastant igualitari entre homes i dones, eh? És la persecució de la noia a cavall. Tinc la convicció de que els pobles nòmades, per regla general,
són molt igualitaris.
Molt igualitaris.
Sí, homes i dones,
malgrat, bé, evidentment no podem parlar en termes com els occidentals d'avui en dia, però sí que comparat amb les societats sedentàries dels països que hi ha al voltant, són molt més respectuosos i sempre ho han estat molt més, i el poder de la dona ha estat molt més fort que no pas en societats sedentàries, com la xinesa, per exemple, com la Índia, per exemple, si comparem amb pobles nòmades o d'origen nòmada, com els mongols, els tibetans, els kirguisos, etc. La persecució.
La persecució.
La persecució, doncs bé, tan senzill com això, perseguir la noia. Si aconsegueixes agafar la noia, tens dret a besar-la. Si la noia se t'escapa, llavors reps una esbatossada de la noia.
Molt bé.
Per tant,
d'aquí la igualtat.
D'aquí la igualtat.
No?
Sí, sí.
Justament. I aquests jocs i tot el que ens has explicat en aquest cas dels kirguisos encara és vigent?
Encara ho és, encara ho és.
És a dir, que continua sent un poble nòmada, si bé cada vegada suposo que...
Bé, aquí, clar, la influència d'haver estat incorporat a un estat sedentari, diríem, entre cometes, per excel·lència, com és sempre un estat comunista, sempre intentat en tots els llocs on s'ha aplicat Mongòlia, Unió Soviètica, Xina, el control. Per tant, tot el que sona nòmada sempre sona contrarrevolucionari, parlant en termes d'aquests règims. Doncs bé, home, diríem que potser la majoria de la gent, tenint en compte que hi ha una gran capital com Bishkek, la majoria dels kirguisos ja no viuen aquesta vida nòmada, viuen una vida de ciutat. Si bé queda, doncs, molts kirguisos a les muntanyes que segueixen
portant la vida nòmada i mantenint les tradicions.
La vida tradicional nòmada.
I els kazaks, els nòmades de les estepes?
Els kazaks són els homes lliures. Kazak...
Aquests sí que ho són per excel·lència.
Exacte, perquè kazak significa home lliure. I sempre hi ha hagut una gran polèmica entre què és un kazak, què és un kazakh i què és un kusak per nosaltres. Perquè l'origen és tot el mateix. Però aquí sí que els russos van fer un gran embolic. Un embolic que encara doncs, l'han tret de sobre. No? I el problema és que doncs, durant el segle XVIII... que és el començament, l'inici de la Rússia tsarista, arribant a la zona de Centràsia, al segle XIX, diguéssim, l'avançada dels russos cap al centre d'Àsia eren, doncs, una gent normalment amb problemes amb la llei, alguns bandits, aventurers, que s'internaven en aquestes estepes, grans genets. I en aquesta gent, doncs, els russos van començar a anomenar-los kazak, kazak, el mateix nom que tenien les tribus que vivien en aquella zona, de turcs, diguéssim. I aquests són els que després han passat a nosaltres com a cosacs. Per tant, l'origen de la paraula és el mateix. Llavors, per embolicar-ho encara més, els russos, en els kazaks, els hi deien kirguisos. I en els kirguisos els hi deien cara kirguis, que vol dir kirguisos negres. Bé, van crear tal embolic en aquella zona que ningú sabia com es deia. Però, per exemple, un cop es va recuperar la independència a Kazakhstan, bé, és un detall que potser costa a vegades d'adonar-se, però Kazakhstan sovint s'escriu amb kazak, la segona K, kaak, que bé, en català o en anglès, fins i tot això equival a un so ha.
Exacte.
El que volem dir és Kazakhstan.
Exacte.
D'acord. L'origen d'aquesta ha és l'embolic rus. Què passava? Els russos després van passar, diguéssim, ja en aquest segle, cosacs, ells diuen kazak en rus. Llavors, què fem amb els kazaks de Kazakhstan, que s'han convertit en una república socialista federada de la Unió Soviètica, etc, etc? Doncs bé, els hi passarem a dir kazakh, per diferenciar-los dels kazak. Per tant, la república de Kazakhstan va passar a ser república de Kazakhstan en rus. Per això la tenim amb
kazakh. Pràcticament imperceptible, segons com ho pronuncis.
Imperceptible, però pel govern kazakh és molt important, perquè a partir de l'any 91, doncs ells han intentat que el nom del país es transcrivi amb K, no amb KH, per recuperar el seu nom original i no el que els hi van passar
els russos
a causa dels cossacs i dels casacs.
Ells estan dividits en tres ordes, els us.
Exacte, es divideixen en tres ordes, que per nosaltres doncs un equivalent a àrees geogràfiques i també de línia familiar. N'hi ha tres que porten el nom de gran, mitja i petita, i que per fer-nos una idea, pensar que el Kazakhstan és el novè país del món,
és
en extensió,
grandiós,
és immens.
És molt gran.
Encara que només hi viuen 6 milions i mig de kazacs, aproximadament. Són una minoria dins del seu país, eh? La majoria dels habitants de Kazakhstan són eslaus, són russos. Però bé, el cas és que sempre, pràcticament des del segle XVI, en què apareixen els kazacs per primer cop, és un poble relativament nou, bé, apareixen els kazacs. Diguéssim que els kazacs ve ser una subdivisió dels uzbeks, dels quals avui no en parlarem.
No.
Els uzbeks són els d'Uzbekistan, una altra antiga república dins de la Unió Soviètica. La més rica des d'un punt de vista cultural, Samarkand de Bukhara, les dues grans ciutats d'Àsia Central, són a Uzbekistan, però els uzbeks eren un poble sedentari, per excel·lència, el poble més islamitzat de tots els pobles turquics. Quan més nòmades, menys islamitzats són aquests pobles. Doncs bé, els kazaks van sorgir com una escisió, diguéssim, nòmada dels uzbeks sedentaris, segle XVI. És aleshores quan ja es divideixen en tres grans ordes. La gran se situa al sud de l'actual Kazakhstan, on hi havia, hauríem de parlar, l'antiga capital d'Almaty, que ara continua sent la ciutat més important, no només del Kazakhstan, sinó de tota aquella zona d'Àsia Central, però que ha deixat de ser la capital política del Kazakhstan. I ara veurem per què. L'Orda Mitja seria la que se situa al centre del país, i finalment la Petita és l'àrea geogràfica més occidental. Doncs bé, l'actual president del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, pertany a l'Orda Gran, que sempre ha sigut la més influent dins dels kazaks. Però, com a gest, si voleu, de centralització, per satisfer les altres ordres en un país tan gran i subjecte a possibles problemes, va crear una nova capital, on no hi havia res. Van crear una nova capital, que és Astana, que està enmig del no-res, però és enmig de la Horda Mitja, per fer contents a tothom. Encara que el president pertanyi a la Horda Gran, però diguéssim que el poder polític geogràfic s'ha traslladat a la Horda Mitjana.
És curiós que el fet que un kazak diuen que ha de conèixer els noms de 7 generacions anteriors a la seva.
Ah, exactament. Aquí veu, reflexa altre cop la importància de la tribu, la importància del clan, la importància de l'horda, perquè l'horda en definitiva el que ve a ser és una agrupació de tots aquests clans, que se suposa sempre han estat relacionats per llaços sanguinis. Per tant, aquesta importància dels avantpassats te la reflexa aquesta dita, fem-la aquí. Qui coneixeria 7 generacions?
No em preguntis una mica per qüestions de semblances i de... En fi.
També, bé, sobre els kazaks hem de tenir en compte 6 milions i mig, però més d'un milió de kazaks viuen a l'actual Xin. Viuen a l'actual Xinjiang. I aquests són kazaks que van fugir de la Unió Soviètica quan van començar les col·lectivitzacions de Stalin i van fugir a la Xina, que en aquella època encara no era comunista. I llavors es van quedar, doncs, a la zona actual Xinjiang, al costat dels uigurs, que són parents directes, diguéssim. Cas que després es van trobar amb el problema d'una col·lectivització molt més dura per part del govern de Mao quan va guanyar la revolució.
Van sortir del foc i van anar per a les brases.
Exactament.
Ells, els nòmades kazaks que queden, viuen en iurts.
Iurts.
Són les tendes circulars.
Les tendes, és el ger dels mongols. Iurt. En canvi, en aquest cas, encara que potser els nòmades més famosos de l'Àsia Central siguin els mongols, normalment, quan es vol fer servir aquest terme per tenda, es fa servir el terme turc, precisament. Iurt o iurta. Es parla a molts llibres, etc etc. Mentre que el terme mongol s'oblida molt sovint, que és ger, a casa, diguéssim. Però iurt
perquè són...
és el turc.
Perquè són autèntiques cases de pràcticament 20-30 metres quadrats.
Exactament,
d'extensió interior, és a dir, que són
tendes grans similars a les tendes mongoles, és a dir, amb una estructura de fusta interior que li dona la forma
recoberta de...
d'aquest feltre també, el mateix que els barrets dels kirguisos, d'aquest feltre gran, alguns cops de pell d'animals, de cabra, etc, etc.
Això per la part externa,
per la part externa
i per la part interna, per fer un ambient càlid, i posen estores.
Ah, exactament, les estores casacs de paret, no de, diguéssim, de terra, són diferents. Famoses. Sí, tenen un color molt més viu, les de parets, amb uns dissenys també diferents, florals, sobretot de flors, i que adornen doncs, tot el, diguéssim, el que forma la paret de la tenda.
I fan un te semblant al te tibetà,
exacte.
Te de llet amb sal i mantega. No sé si és mantega de iac, en aquest cas.
No, en aquest cas no, perquè seria complicat. Iacs en podem trobar entre els kirguisos. Això sí, perquè probablement...
Perquè viuen a les muntanyes.
Gairebé els tres únics pobles de tot el planeta
que tenen llacs.
Servir el llac.
Els tibetans,
mongols,
kirguisos.
Kazaks, ja més difícil, perquè són més d'estepa. Per tant, són de cavall, són nòmades de cavall. Però sí que, tot i així...
És similar la preparació.
Un te molt similar al dels tibetans.
I després prenen llet fermentada d'euga.
Exacte, aquest seria la beguda alcohòlica, amb un grau més elevat o menys elevat alcohòlic, molt sovint la més comú, el kumis. És una fermentació d'un parell de dies o tres, molt corrent entre tots els pobles nòmades, de llet, d'euga, normalment, i de baix contingut alcohòlic. Malgrat ser musulmans, però ja hem dit que són uns musulmans molt laxes, tant kazaks com kirguisos, no són, diguéssim,
suposo que respectar les normes de l'islam i ser poble nòmada, segons com,
deu
ser complicat, no? Perquè
complicat
si
en aturar... aquestes zones estepàries, complicat en zones estepàries, no tant en les de desert, perquè aquesta raó, doncs, els turcmens, per exemple, serien
molt més...
Exacte, molt més musulmans que no pas... I a banda la islamització de llocs com el Kirguistan, per exemple...
És impossible, és una quimera.
Impossible, o s'ha produït, completat, entre cometes, a finals del segle passat.
És molt recent.
I es va començar molt anteriorment, però completada a finals del segle passat, i a més amb ajut dels russos, curiosament. Perquè als russos els anava molt bé que entrés l'islam, era una manera de mantenir aquests nòmades més sedentaritzats, perquè, evidentment, convertit a l'islam, tu necessites el temple, la mesquita...
La mesquita per anar a resar 5 cops al dia.
Al voltant de la mesquita, doncs, s'ha d'anar reunint tota aquesta gent, van formant ciutats més fàcils de controlar, doncs.
I una característica curiosa dels kazaks també és que es dediquen a la falconeria amb àligues.
Sí, és una de les seves aficions. La cacera amb àligues, no amb falcons.
Amb àligues ensinistrades.
Amb àligues ensinistrades és molt, molt, molt específica dels kazaks. Bé, els àrabs, probablement. La falconeria amb falcó és la més important, els kazaks.
Afició que no tenen els turmens, que són el darrer poble al qual ens referim avui.
Afició que no tenen els turmens.
Nòmades del desert.
Els nòmades de la sorra negra, podríem dir, és com es diu el seu, del desert al voltant del qual ells viuen, ens anem més cap al sud, és a dir, si érem ara al Kazakhstan, travessem el país dels turcs sedentaris de l'Àsia Central, que és l'Uzbekistan, i ens traslladem al Turkmenistan, a la frontera amb l'actual Iran. De fet, molts turmens viuen a l'altra banda de la frontera, dins de l'Iran.
Nord-est de l'Iran.
Exactament, nord-est de l'Iran.
Frontera amb el mar Caspi, l'Uzbekistan, l'Afganistan i l'Iran.
Doncs els turmens habiten aquests oasis al voltant del desert de Karakum, que és el desert de la sorra negra.
Que suposo que això té a veure també amb el Karakorum i Malaik.
Exacte, però que també... cara sempre és negra.
Exacte, que és pel mateix motiu, no? Perquè són glaceres de pedra, recobertes de pedra negra, de morrena negra.
Exactament, no? De pedra negra.
Són descendents dels turcs seljúcides, en aquest cas.
Sí, els turcs seljúcides és una de les primeres invasions que pateix l'Àsia més occidental per part de pobles turcs, que s'inicia abans del segle XI des de les muntanyes d'Altai, altre cop, que és el cor de tots els pobles túrquics. Seljúcides arriben doncs, fins a l'actual Turquia, també fins a l'actual península d'Anatòlia. Sembla ser que alguns d'ells van romandre a la zona al voltant del desert de Karakum, i els descendents més directes d'aquests seljúcides, molt rics des d'un punt de vista cultural, també des del segle XI al segle XII, per exemple, van tenir la ciutat de Merv, que en aquella època era qualificada com la reina del món, a la mateixa alçada pràcticament que Bagdad.
Era molt important.
molt important, molt rica des d'un punt de vista cultural.
Però aquesta... no ha sobreviscut Merv.
No, no va sobreviure.
És curiós que...
Merv va ser destruïda pels mongols, per Chinggis Khan, l'any 1221. Després es va intentar, més tard, en temps més moderns, reconstruir amb, diguéssim, una mica de recolzament des de Pèrsia. Es va convertir en una ciutat mig persa, va deixar de ser turca, però després va tornar a entrar en decadència i finalment, a finals del segle passat, es va convertir en un campament nòmada dels turments.
És gent coneguda perquè assaltaven les caravanes i les ciutats perses, és a dir, era una mena de bandits del desert.
Exactament,
turments.
Bandits del desert molt a prop de ciutats riques, comercials, com les del nord de Pèrsia, de l'actual Iran, i vivien en un, diguéssim, en un hàbitat doncs, molt hostil, que és aquest desert del Karakum. I una de les principals ocupacions dels turments era formar aquestes bandes de desenes de turments que assaltaven les ciutats i les caravanes, especialment les caravanes perses durant el segle passat, sobretot per fer-ne esclaus, per les riqueses que portaven aquestes caravanes, més per agafar tota la gent que podien agafar, que després es venien com a esclaus en altres ciutats d'aquella zona. Accions que també van fer contra els russos, no només contra els perses, i això és el que va fer acabar una mica la paciència a la Rússia del segle passat en aquesta zona de l'Àsia Central que no havien conquerit ells i que tenien molt poca influència, i que van llançar finalment una campanya militar molt dura, que els turments van resistir bé,
estoicament,
però finalment van ser doncs, conquerits pels russos, i una de les raons, un dels motius va ser que, diguéssim, aquestes agressions que patien els russos per part dels bandits turments.
Déu-n'hi-do d'aquesta dita, no? De, si et trobes amb un escurçó i un de Merv, mata el de Merv primer.
Sí, això reflexa doncs, aquesta la dita que tenien els perses i els russos d'aquella zona. No te'n refiris mai d'un turment, qui refereix un de Merv és un turment. Ves primer amb l'escurçó.
Havien ser gent dura, i també ho reflecteix el fet, per exemple, els cavalls que feien servir, que tenien unes peculiaritats, o els dromedaris, per exemple, no? Com a bona gent del desert, que eren nòmades del desert, que eren.
Ah, exacte.
Unes bèsties terriblement resistents.
Molt resistents. Aquí, respecte al cavall, hem de parlar d'un tipus de cavall molt diferent al dels kazakhs i kirguesos. És el cavall que s'anomena Ahal Teke. El cavall d'Ahal Teke té més de 3.000 anys d'història, molt habituat als terrenys més àrids de l'Àsia Central, per tant, al desert. Similar al cavall àrab. Fins i tot els turments diuen que el cavall àrab, de fet, és descendent del cavall turcment. Per tant, per imaginar-m'ho, molt diferent del cavall mongol.
Que és
petit. Cavall gris, que és petit, fort, molt fort, però petit.
Bé, aquest déu-n'hi-do també, perquè si és capaç de recórrer 500 quilòmetres sense aigua...
Sí.
Doncs
sí.
És una bestiesa.
Aquest és el rècord que tenen aquests cavalls, que va ser en una competició a mitjans de segle que van fer.
I el cavall que ho va resistir va morir després.
No ho sabem. Sembla que no. Sembla que, de fet, la cursa era des de Ashabat, que és l'actual capital de Turkmenistan, fins a Moscou. Havien d'arribar, i havien de travessar el desert del Karakum. I van ser capaços, doncs, de fer aquests 500 quilòmetres sense aigua. L'altre animal seria el dromedari.
Resistents al dromedari arbar,
Perquè tornem a ser, diguéssim, en un hàbitat desèrtic. Aquí és una diferència també amb els kazakhs i kirguisos. Els kazakhs i kirguisos també utilitzen camells, sobretot els kirguisos, però són camells tipus camell bactrià, camell mongol, de dues gepes, com els mongols. Mentre que els turcmens, aquí tornem a ser en aquest poble turc més proper ja al que són els àrabs o els perses, i que fan servir dromedaris.
D'un sol gep.
El dromedari arbana d'un sol gep. Molt important, també, dona la llet, dona la carn, dona la llana, i a banda, doncs...
Transport animal de càrrega.
De càrrega, per excel·lència.
De 3 a 35 quilòmetres al dia amb 200-300 quilos... de càrrega, pot aguantar.
Exactament, perquè ens fem una idea del que arriba a suportar aquest animal en el desert.
I són pobles que encara continuen sent nòmades, els turcmens?
Els turcmens, altre cop, és un poble bàsicament com els kirguisos.
És a dir, es van sedentaritzant.
Molt sedentaritzant. Per exemple, els kazakhs, en l'actualitat, pràcticament, malgrat que conserven tradicions nòmades, és molt difícil trobar
kazakhs
nòmades
que visquin...
a cavall a les estepes visquent encara com a kazakhs. Seria més fàcil trobar-los, de fet, a la Xina. En algunes muntanyes de la Xina és més fàcil trobar kazakhs vivint una vida més o menys nòmada. Potser a l'hivern s'estan a petites ciutats, però a l'estiu pugen les muntanyes amb les tendes. Això encara es pot veure. Més fàcil trobar-los al Xinjiang que no pas a l'actual Kazakhstan. Turments, també. Turments, difícil trobar-ne encara, o si més no, vindria a ser una petita part de la població actual de Turkmenistan.
Els turments, els kirguisos, els kazakhs, tres pobles de les estepes i de les muntanyes dels deserts de l'Àsia Central, als quals avui ens hem referit en l'espai dedicat a pobles nòmades que fem amb el Josep Lluís Alai. Moltes gràcies.
A tu.
Per veure.
Els viatgers de la Gran Anaconda en marxa.
Més de 1.000 programes dels viatgers de la Gran Anaconda amb Toni Arbonès.
Deixem les estepes asiàtiques i ens traslladem fins a un ambient ben diferent a la regió guatemalenca del Petén. A la petita ciutat Istme de Flores hi ha el viatger de la Gran Anaconda en marxa. Jaume Mestres es troba immers en plenes festes populars.
El darrer dia de la fira, en una plaça de Flores, hi van aixecar un pal d'uns 8 metres d'altura i el van revestir amb centenars de petards i de coets. Al vespre, un parell de marrecs, de 9 o 10 anys a tot estirar, s'hi van enfilar mentre dos homes l'apuntalaven de terra estant. Un cop al capdamunt, els nois van encendre les metges dels petards. Va desencadenar-se una traca pirotècnica truculenta, eixordadora, amb gran perill per la integritat física de les dues criatures que els tocava descendir de la perxa al moment de les detonacions, enmig l'espectacular de vessall d'espurnes, immergits dins un núvol de pólvora cremada. Cap a mitjanit, una estranya comitiva va recórrer els foscos i desolats carrers de la petita població. Una munió de gent provistos de candeles desfilava a redós d'un baiard que transportaven uns quants homes. A la camilla hi jeia un individu aparentment difunt. Van aturar-se en una cantonada i van deixar el baiard a terra. A continuació, van anar situant-se entorn de la llitera en solemne i respectuós silenci, només esquinçat, desquitllada, per algun somrís mofeta. De sobte, el suposat cadàver jacent va incorporar-se. Qui uns segons abans es feia el mort va deixar anar una rècula de bajanades insultants adreçades a coneguts personatges del veïnat. Era la veu de la consciència col·lectiva. L'home acomplia el rol d'inquisidor implacable que pertocava, enfotent-se'n del mort i de qui el vetlla. Cada un dels estirabots, plens de mala bava, era celebrat amb riotes pels presents. Un cop esbravada la seva llengua verinosa, va orinar-se en una ampolla. La turba va fugir esperitada, tan lluny com era possible d'aquell ximple, no fos cas que els pixats que els llançava els arribessin a esquitxar. Un cop l'ampolla va ser buida, els participants de la parada van tornar a agombolar-se a l'entorn de l'esperpèntic personatge. El difunt imaginari va tornar a jeure's al baiard. Tot seguit, la comitiva va carregar-se'l de nou a l'espatlla i van desfilar fins un parell de cantonades més enllà. Van deixar-lo a terra i la grotesca representació es va iniciar de nou. Era un matí espès. Uns núvols densos de mantega traspuaven una pluja fina, persistent. Malgrat el plom de la boirada, era el mal temps que s'entestava per allongar-se des de l'alba, feligresos de veïnatges dependents de Flores havien creuat el llac amb canoes curtes de troncs esventrats, transportant les imatges dels sants representatius de les seves respectives parròquies. Pujaven els carrers costeruts del poble amb els passos religiosos a l'espatlla. Homes, dones i criatures en processó avançaven cap a la gran església blanca, la catedral del terme, aixecada sense cap mena de dubte sobre un antic monument maia. La roba era xopa i dels rostres els regalimava l'aigua del plogim. Protegien les espelmes enceses amb el palmell de la mà, mentre cantaven d'esma himnes salmoniosos acompanyats de la sonsònia escardada de petites bandes musicals de molt poca volada. Van anar dipositant els passos de Sant Benito, Sant Francisco, Santa Elena i la Verge dels Dolors enfront la porta de l'església, a l'entorn de l'altar que havien aixecat a l'aire lliure per celebrar una missa. Era la festivitat del Cristo Negro, una gran imatge obscura del Crist agonitzant clavat en creu, que desperta una enorme vocació entre els petaners catòlics. Per protegir les imatges de sants i verges de la pluja, no van dubtar en cobrir-les amb grans bosses de plàstic d'un negre llampant, mentre va durar la llarga cerimònia religiosa, presidida pel bisbe de la diòcesi de Flores. Durant la celebració, la pluja va caure a batzegades. Malgrat la inclemència del temps, els fidels que omplien a vessar la plaça atenien amb devoció la Santa Missa. Acabada la litúrgia, va disparar-se una estrepitosa traca. Després, un equip d'homes ben coordinat van posar-se a tocar un parell de marimbes situades a la glorieta central. El so alegre dels instruments de percussió, semblants als xilòfons, tan entranyablement guatemalencs, la gent va anar desfilant amb ordre per la plaça. Alguns, els provinents dels vilatges veïns, s'hi quedaven a dinar per esperar la processó que havia d'iniciar-se a l'hora baixa de la tarda. N'hi havia que ballaven empesos per la música engrescadora de les marimbes. La pluja, en aquells moments escadussera, per res no destorbava l'alegria general que emanava d'aquell dia tan significatiu de festa grossa. Els personatges importants i les famílies influents de Flores mostraven a la plebs el seu poder a través de la roba cara que vestien i també per la distància encarcarada del posat altiu i el rictus del superb quan se sap admirat i envejat alhora pel comú del poble ras.
Per si us voleu posar en contacte amb el viatger de la Gran Anaconda en marxa, preneu nota d'aquesta adreça electrònica: jaumemestres@hotmail.com.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
A mitjan del primer mil·lenni abans de la nostra era, Atenes va ser la ciutat més influent de Grècia. La seva història tenia noms propis: Pericles, Sòcrates, Plató, Aristòtil, Aristòfanes i molts altres pensadors, autors tràgics i poetes. Atenes era aleshores la primera ciutat-estat de Grècia i creixia al voltant d'un vell turó poblat des de l'edat del bronze, un Acros, un conjunt més elevat que la resta de la ciutat. Pericles va encarregar a Fídies el 447 abans de Crist que dirigís les obres per reconvertir la vella Acròpolis en un santuari dedicat a la deessa protectora de la ciutat, Atenea, i a altres divinitats. Fídies es va envoltar dels millors arquitectes, escultors, pintors i artesans de l'època, i en pocs anys, només interromputs per la guerra del Peloponès, es van aixecar els propileus, el temple d'Atenea Niké, l'Erecteon i, al damunt de tot, el Partenó.
Catalunya Ràdio, 40 anys, dies de ràdio.
Jordi Llompart, bon dia, benvingut. Avui ens traslladem a Grècia.
Sí.
Un lloc ben diferent de l'anterior conversa que vam tenir, que la vam centrar, si els oients ho recorden, a la Libela, a Etiòpia. Per què el Partenó de Grècia? Per què parlar avui del Partenó de Grècia?
Des d'un punt de vista de conservació i restauració del patrimoni cultural de la humanitat, és un monument simbòlic, absolutament simbòlic, per diverses raons. La primera, per la seva pròpia història de restauracions i conservacions successives que han hagut, i després perquè ha esdevingut un emblema pel govern grec en la reclamació del retorn del patrimoni espoliat. Concretament, les autoritats gregues fan una forta
campanya. Jordi Llompart, periodista.
Uns quants anys sobre les autoritats britàniques perquè tornin el que van robar, entre cometes.
Què tal ben conservat està el Partenó per aquelles persones que no hi hagin estat?
Molt ben conservat. El Partenó està molt ben conservat perquè les autoritats gregues, precisament des de fa anys, i una mica amb l'espina clavada de que els britànics sempre havien dit, sobretot fins a mitjans d'aquest segle, de que ho tenien molt descuidat, doncs ells s'han esforçat en tenir-ho ara en òptimes condicions i continuen fent-se molts treballs de restauració, i ara ben fets, perquè anteriorment s'havien fet treballs de restauració que precisament van ser molt negatius. Per exemple, es van utilitzar juntes de ferro per unir blocs de pedra que després, amb el pas del temps, això es arrovella, provoca fractures i va ser pitjor el remei que
la malaltia. El Partenó és un temple dòric d'uns 30 metres per 70, amb columnes d'11 metres, dos pòrtics, una cel·la i un santuari al cim de l'art i de l'arquitectura. I com diuen els autors clàssics, quan s'ha vist una vegada no s'oblida mai més.
Sí, sí, efectivament, és preciós, té unes mides colossals, està al damunt de l'Acròpolis, des de qualsevol lloc d'Atenes el pots veure, pràcticament, i des d'un punt de vista d'arquitectura, evidentment és el cim de l'art i de l'arquitectura per moltíssima gent.
Suposo que és un edifici que per les seves característiques requereix d'una conservació i de tenir-ne cura constantment, és a dir, no és que hi hagi hagut o hi hagi d'haver algun projecte de conservació especial, sinó que sempre s'hi ha d'estar a sobre i sempre s'ha d'estar vigilant, doncs, que sigui vetllant per la conservació de la seva estructura.
Sí, s'ha de dir que els restauradors actuals treballen segons un projecte elaborat l'any 83 per un grup d'especialistes. El mateix govern grec ha creat una institució perquè hi hagi un seguiment permanent de treballs de restauració i de conservació. Això penso que és molt bo.
I el propòsit d'ara seria que l'Acròpolis, doncs, recuperés amb la màxima fidelitat possible l'aspecte que tenia a l'època clàssica. A partir dels elements que se'n conserven, òbviament, doncs, no es pot reconstruir tal i com era, no?
Bé, mira, aquí, en el món de la restauració i conservació, hi ha un debat. Ara toques un tema interessant, no? Hi ha molts restauradors que pensen que s'ha de fer una intervenció per restituir aquell monument tal com era. I això de vegades porta a fer coses noves. O sigui, a veure, hi ha una línia de restauradors que, diguéssim, que no té cap problema, per entendre'ns, en què se'ls hi vagi una mica la mà, i no només restaurin o
el que intervinguin
per conservar el que hi ha fins aquest moment, sinó d'intentar recuperar, reconstruir, o sigui, la paraula seria reconstruir, no? Mentre que hi ha una altra línia que no vol reconstruir, sinó que és més purista des d'aquest punt de vista, entre el món de la restauració i la conservació, que és que pretén que hi hagi intervencions simplement per deixar les coses tal com estan, perquè no es degradin més, però sense reconstruir. Clar, el que acostuma a passar és que moltes vegades, quan un restaura i comença a fer la reconstrucció, de vegades se n'hi va una mica
l'olla,
diguéssim, no? Poses una mica de la teva imaginació i
penses, acabes pensant que ets Fídies.
Exacte, acabes pensant que ets el millor dels arquitectes de l'època clàssica grega. I clar, això és un perill, perquè de vegades s'han fet algunes destrosses, o sigui, s'ha fet algun bunyol important, no? Des del meu punt de vista, home, sobretot el que és molt important és establir un pla perquè les coses no es deteriorin, o sigui, no vagin a deteriorar-se més.
Clar, amb els anys que té aquest edifici, imagina't, el marbre està desgastat, s'han d'arreglar les esquerdes, i això es veu que és una obra ciclòpea.
Sí.
De dimensions colossals.
Sí, sí. Un altre treball de restauració important, per exemple, és el d'arreglar les esquerdes, els tambors de les columnes. L'aigua i la contaminació que hi entren acaben aquí per fragmentar la pedra.
Aquí sí que hi entra la contaminació, que no era un element destructiu que no passava a la libela, però aquí sí, perquè el Partenó, doncs, està al mig d'Atenes.
Sí,
i, per tant, pateix els efectes de la contaminació, per exemple, dels cotxes, no?
Home,
de les
fàbriques,
de la indústria.
Exactament, tothom sap que la ciutat d'Atenes és una de les ciutats més pol·lucionades d'Europa, si no la més pol·lucionada. S'han intentat fer, per exemple, allò de que circulin matrícules parelles i senars en segons quines èpoques del dia per reduir la contaminació atmosfèrica. Aquesta contaminació atmosfèrica ha degradat moltíssim la pedra del Partenó. El que passa és que això no tens una solució clara. Amb la contaminació ambiental no s'hi pot fer res. L'únic que es pot fer és contínuament intervenir perquè afecti el mínim possible, no?
I vols dir que els homes no ens haurem d'acabar resignant a que aquesta mena d'obres, per colossals i magnífiques que siguin, arribarà un dia que desapareixeran?
Home, jo crec que no, No ens hem de resignar.
Això no ho veurem, és a dir, ni tu ni jo ho veurem, evidentment.
Jo crec que no. Jo crec que s'ha despertat una consciència del patrimoni, de la conservació del patrimoni, molt important a partir dels 60, i en aquests moments tothom té clar que vol conservar els seus monuments, fins i tot a uns punts certament una mica exagerats, perquè de vegades aquí mateix molta gent es pensa que qualsevol ermita pullosa
Val la pena que sigui conservada.
Val la pena dedicar-hi molts esforços i diners perquè sigui conservada.
Vés a saber, potser és pollós ara, però vés a saber d'aquí 70 anys, no?
Però,
o d'aquí 300 anys o 400.
Sí, no, però de veritat t'ho dic que moltes vegades exagerem una mica, no? Vull dir, jo crec que ni tant ni tampoc, no? El patrimoni, jo crec que s'ha de tenir molt clar quins són aquells elements clau que amb la història de la humanitat, des d'un punt de vista de patrimoni, et serveixen per aprendre i per veure el futur. El Partenó és un clar, és un cas claríssim, és un clar exemple. I altres coses que no ho són, tu. I no ens enganyem. A veure, tampoc s'han de recuperar, reconstruir, etc etc, totes les restes de ciutats romanes que havia perdudes pel món, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè escolta, no acabaríem mai, seria impossible.
Molt bé, i a tu et queda realment això que hem dit abans, no? Que qui veu el Partenó una vegada ja no l'oblida mai més? Sí. T'ha passat això també?
Sí, és veritat, home, la cultura grega, per molt que ja la tinguem prou coneguda per llibres de text, perquè l'hem estudiat a l'escola, etc etc, quan ho veus en realitat i te'n dones compte de les proporcions que tenia aquella cultura, dels seus coneixements, home, te'n dones compte de que hi havia moltes coses que encara avui dia són vigents, no? Mira, a mi una de les coses que més m'ha sorprès de veure el patrimoni grec potser no ha estat tant l'arquitectura, fixa't, eh? Per mi ha estat veure l'escultura, el domini que tenien, el coneixement que tenien del cos, per exemple. Quan ho veus amb les escultures, no? Veus els frisos amb les escultures, veus, per exemple, vas a Olímpia, veus el Museu d'Olímpia, i veus l'Hermès de Praxíteles, per exemple, veus l'Hermès, i és una cosa meravellosa, d'una perfecció absoluta. Quan dic perfecció, no em refereixo que representen, ja m'entens, no?, el cos humà com si fos un ésser perfecte, eh? Com si fos un
tal com, tal com entenem ara.
Un cotxe de 16 vàlvules.
Sí, sí, sí.
No, amb les seves imperfeccions, justament, amb les seves imperfeccions, no? I te'n dones compte de que tot l'univers cultural d'aquella civilització estava molt centrat en l'home, en l'ésser humà, no? I això és realment molt interessant.
Qui vivia el Partenó? Hi vivien els déus?
Sí, a veure, el Partenó era un lloc sagrat. L'Acròpolis era un lloc sagrat dedicat als déus.
No els vas veure tu, els déus, per això?
No. No, no, no. Evidentment, en aquella època...
Turistes amb pameles, doncs, i camises de flors,
sí,
no?
Els déus, no?
Es tornem a veure?
Molt bé.
Si Déu vol, d'aquí unes setmanes?
D'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies, Joaquim.
Gràcies.
A reveure.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Paco Cotillas i Santi Carreras.